Al matí, amb Raquel García. Segueix-nos a les xarxes socials. A facebook.com/radiosabadell. A Twitter, @radiosabadell. Instagram, @elmatideradiosabadell. Que no soy la misma, se me van los
ojos. Que fa que una amiguita, que estoy desatada. Us agrada parlar de la regla? Us incomoda? Us interessa? Afortunadament, han anat sorgint plataformes, projectes, articles, estudis, publicacions i també propostes amb voluntat de trencar el silenci al voltant de la menstruació. A poc a poc sembla que el món parla del nostre patiment, el de la meitat de la població, el de les dones. Així que anem avançant i superant tòpics i tabús, tot i que encara ens queda molt camí. I nosaltres, avui, a la segona temporada de Plaers Infinits, en volem parlar. I per això ens acompanya l'Elisabet Dionís, educadora i terapeuta sexual i membre del col·lectiu Les Magranes. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I ben tornada, déu-n'hi-do, no? Quin tema avui per començar aquesta temporada?
Un tema molt interessant i que, com bé has dit, hem de començar a visibilitzar i anar fent feineta en aquest sentit, com tot el que té a veure amb les sexualitats.
Per què creus, això, que hi ha hagut tota aquesta invisibilització? Pel fet de ser dona? Jo a vegades em pregunto si la regla la tinguessin els homes, potser se'n parlaria molt més, eh? I fins i tot amb orgull.
N'estic convençuda que se'n parlaria molt més. Això és evident. La medicina i també la ciència s'ha enfocat molt, i l'àmbit de la salut, sobretot, des dels cossos dels homes, els cossos de les persones que tenen penis. Les persones amb vulva, vagina i úter hem estat molt invisibilitzades i molt poc contemplades des de la medicina i des de la salut. Per tant, sí, totalment sí. Si fossin els homes els que menstruessin, n'hauríem sentit molt més a parlar.
I fins i tot a parlar sense eufemismes, no? Perquè déu-n'hi-do la de paraules que podem trobar per definir, no?, el tema de la regla. La pepa, la vermella, la comunista, la tieta, aquell dia, no?, ser dona, et trobes en aquell mes... Com és això? Creus que ja et toca, no?, parlar sense embuts, tenim la regla i no passa res.
Exacte. El que no s'anomena no existeix i passa igual que amb els genitals. Igual com altres vegades us he explicat, no? A les criatures els hem de dir que un penis és un penis, una vulva és una vulva, la vagina es diu vagina i ja està. Deixem de posar noms a parts del nostre cos que tenen nom. Passa el mateix amb la menstruació. Té aquest nom, li podem dir període, li podem dir regla, menstruació, però es diu així, té un nom i està bé visibilitzar-ho també des de casa.
Afortunadament és el que dèiem, no? Ja fins i tot cada cop veiem més a contes infantils que en parlen, publicacions a les xarxes, alguna cosa va canviant.
I tant, afortunadament, i és que ja toca, no? Que les dones agafem la paraula i que puguem explicar això, perquè som la meitat de la població del planeta i és una cosa que ens afecta i que ens condiciona en certs aspectes, no? I val la pena parlar-ne i prendre consciència de realment què és i què implica.
I també m'imagino, Eli, tu defenses molt que l'hem de viure en positiu. Això què vol dir?
És un dels reptes, des de Magranes fem molt aquesta feineta en els nostres tallers, i és que com que sempre s'ha tatxat la regla, la menstruació, com una desgràcia, com una merda, si em permeteu, no? Com un, ostres, és que aquest dia tinc un plan superxulo, però és que em ve la regla, no? I això s'ha dit molt, no? I ho hem tingut com molt present. No, el tema és que no coneixem què implica, com funciona. Quan coneixes la regla, quan coneixes la teva ciclicitat i l'acceptes i la integres, pots treure'n molt profit i aleshores no es converteix en una desgràcia, sinó en un regal de la vida, perquè la nostra ciclicitat ens ajuda i ens acompanya en moltes coses i ens ajuda i ens dona el regal de ser quatre dones en una, no? Aleshores, quan això ho coneixes i ho integres a la teva vida, sí que és possible viure la menstruació i la ciclicitat en positiu.
Doncs intentem viure aquesta ciclicitat, no?, en positiu. Parlem. Som cícliques per què? I com hem de prendre aquesta consciència?
Som cícliques perquè les nostres hormones són cícliques, val? Tenen un cicle, és a dir, un procés que no és regular. La menstruació no és l'únic element del nostre cicle menstrual. Val? La regla no és això que succeeix només un cop al mes, sinó que la nostra ciclicitat té a veure amb un procés que ens implica cada dia. Val? El cicle menstrual no és només els dies que menstruem, sinó que hi ha quatre fases. I així, com a resum, per fer cinc cèntims, aquestes quatre fases començaríem el cicle amb el dia 1 del sagnat, de la menstruació. Aquesta fase és la fase menstrual. Aquesta fase potser és la més fàcil de reconèixer, potser no, segur, perquè és quan sagnem. Què és el que ens passa? Que això ho podem veure totes. Tenim més ganes d'estar recollides, d'estar tranquil·les, en calma. El nostre cos ens demana, si l'escoltem, que parem, perquè potser tenim malestar o no tenim suficient energia. I és un moment com de molta introspecció i com de revisió. Quan se'n va el sagnat i comença la fase preovulatòria, és el que diríem com la primavera. És una fase d'obertura, de voler sortir al carrer, de ja està, he deixat de sagnar, estic súper, em ve de gust estar amb altres persones. Hi ha activitat, hi ha dinamisme, ment molt analítica i som molt resolutives i molt productives. Arriba la fase de l'ovulació, quan estem ovulant, que més o menys és a la meitat del cicle. En aquest moment estem també molt cap enfora, ens agrada molt relacionar-nos amb altres persones, estem més socials i també estem com molt nodridores. Si estem gestant un projecte, és una bona fase per mantenir posar i seguir posant foc en aquest projecte, per cuidar d'altres persones. No ens preocupem massa per nosaltres, sinó que estem més cuidant de les altres persones. La fase premenstrual, que seria la següent, és la que té més mala premsa, és de la que se'n parla pitjor. I jo la reivindico perquè té una part que és molt potent, molt potent, i l'hem de saber aprofitar. Se'ns ha dit molt que ja estàs prement, segur que t'ha de venir la regla perquè estàs insuportable, bla, bla, bla. Trenquem una miqueta amb aquest estigma. Quan estem així d'insuportables, entre cometes, és perquè el nostre cos ens està demanant un fre, un baixar l'energia, un anar cap endins, un revisar-nos, justament abans de la menstruació, i normalment no li fem cas, perquè aquesta societat és una societat que està feta més per homes. Aleshores, és una societat on ens demanen ser regulars, on no accepten la nostra ciclicitat, has de rendir igual tots els dies del mes, a la teva feina, a casa, a tot arreu. La nostra ciclicitat justament ens porta al contrari, a que cada setmana tinc uns dons diferents. I hi ha setmanes que estic per cuinar, nodrir, estar a caseta, recollida, i hi ha d'altres que estan per sortir fora i menjar-me el món. Però, clar, això no ens ho podem permetre. La gran fortuna i el repte, i en un món ideal, què seria? Doncs que cada setmana tu puguis ballar el ritme que t'estan marcant les teves hormones. El que passa és que la societat no està feta per nosaltres ni per la nostra ciclicitat. I aquesta és una miqueta la lluita o el repte, o com li vulguem dir, no? Però és una miqueta el caminet, que encara que haguem d'anar a treballar, a matinar i donar-ho tot, que busquem aquests espais on sí que ens puguem cuidar. I si estic premenstrual, pugui tenir un espai de revisió, d'anar endins, de potser no quedar amb tanta gent perquè no em ve de gust. I tot això són com unes regles generals i cada persona, cada dona, si ens escoltem, veurem què és el que més ens ve de gust en cadascuna de les fases.
La societat, llavors, no ens ensenya a ser cícliques, per això és molt important que nosaltres siguem conscients, que escoltem el nostre cos i, evidentment, que eduquem a les generacions més joves. Per això, tu reivindiques que hem de celebrar la primera regla, que, a més, té un nom.
La primera menstruació es diu menarquia i, sí, l'hem de celebrar, perquè així contribuirem a visibilitzar aquesta menstruació i a que la societat, de mica en mica, vagi contemplant la menstruació com una cosa bonica, que se celebra, que existeix i que forma part de la nostra naturalesa i de la nostra salut sexual, també, perquè forma part de la vida sexual d'una dona. Així que, persones que teniu filles a casa a les que els arriba la menarquia, podeu fer una festa, si no us ve de gust no feu una festa, però celebreu que ha arribat això, que es pugui visibilitzar i que no sigui com un oh, mare meva, ja t'ha vingut la regla, o ja, o... No, és bonic, és apren a escoltar-te i que puguem transmetre aquests coneixements a les properes generacions.
Perquè explica'ns, també, per donar algunes dades, a quina edat acostuma, no?, o és habitual que arribi la menstruació i fins a quina edat?
Normalment, la menarquia, la primera menstruació, es pot donar entre els 9 i els 16 anys. Cada vegada s'ha anat avançant més aquesta edat. per un tema hormonal, també molt influït, diuen, per l'alimentació. L'alimentació que prenem avui dia, sobretot carns i tal, està més carregada d'hormones i això ens afecta el nostre sistema hormonal. Aleshores, és veritat que les nenes cada vegada, quan són més jovenetes, més petites, tenen la menarquia. Entre els 9 i els 16 seria dins de la normalitat. I quan pot marxar aquesta, quan podem tenir l'última menstruació? Doncs entre els 40 i els 55 anys podria tenir lloc això i aleshores s'inicia una nova etapa, que ja en parlarem un altre dia, que és meravellosa, que es diu plenopausa, per no dir-li menopausa.
M'ha encantat, superfan d'aquesta paraula i, de fet, t'emplaço a que un altre dia, evidentment, en parlem com es mereix. Suposo que també és important fixar-nos en el color de la sang, amb la textura, tot i que els anuncis mai es veu ni una taca, ni un color, ni una textura que identifiqui que parlaran de la menstruació.
Exacte. Si et fixes a les pel·lícules, no hi ha cap problema en mostrar sang a dojo, no? En
canvi, i fins i tot a Instagram, per exemple, també hi ha hagut molta censura, no?, amb algunes imatges d'algunes dones que han volgut, doncs, mostrar i expressar això, que doncs, ens taquem, que hi ha sang i que no passa res.
Exacte, tot aquest moviment del sagnat lliure, no?, de reivindicar que això existeix. És això, la sang es veu molt en altres àmbits, però aquesta no, perquè surt d'una vagina, no?, d'una dona. I això, clar, no, és tabú. Aleshores, sí que és cert que hi ha tot això i és molt important que mirem com és la nostra sang. En lloc de ser una cosa que no vulguem mirar, que mirem cap a un altre costat, que enrotllem la compresa i no, com més relació i més vincle tinguis amb la teva sang, millor. Perquè la sang et dona informació sobre la teva salut. El color de la sang et dona una informació, la textura. És important que sapiguem que els coàguls ens indiquen que hi ha alguna cosa que no rutlla del tot bé. És molt freqüent que tinguem coàguls i molta gent es pensa que és supernormal. No, la sang hauria de ser, com a mostra de salut, hauria de ser una sang molt vermella, com molt fresca i sense coàguls. Per tant, és important que mirem també si fa pudor o no, que per tot això van molt millor els productes d'ecomenstruació, perquè els productes convencionals, com que estan carregats de químics i de plàstics, com els tampons i les compreses, pot ser que faci molta pudor, però no és que la nostra menstruació tingui algun problema, sinó que té a veure amb els químics que porten aquests productes.
Parlem precisament d'aquests productes, no?, de l'ecomenstruació, perquè la veritat és que hi ha hagut en els darrers anys tota una innovació.
Hem de tenir en compte que els productes convencionals per la menstruació són el cinquè producte més contaminant del planeta. Per tant, ens hi hauríem de fixar, no?, i fer alguna cosa al respecte. Existeixen productes que no només són bons pel medi ambient, sinó que són bons pel nostre cos. Tant les compreses convencionals com els tampons deixen uns residus al nostre cos que són molt tòxics i fins i tot en alguns casos hi ha tampons, els tampons poden provocar el que se'n diu la síndrome de xoc tòxic, que pot arribar a provocar la mort. I això hi ha molts casos famosos, hi ha models que han perdut una cama per culpa d'aquesta síndrome. I la provoquen això, són unes bactèries, val?, que poden provocar aquest problema. Per tant, no només pel medi ambient, que també, sinó per la nostra salut. Hi ha altres productes, com són compreses de tela, que sí, s'han de rentar, però són reutilitzables, per tant, no has de fer una despesa econòmica i, sobretot, això no va parar al medi ambient. Hi ha també la copa menstrual, que últimament ha tingut molt, molt, molt bona fama, i és una copa de silicona mèdica que la col·loques i el que va fent és anar recollint aquesta menstruació. Pot durar fins a 10 anys, és econòmica i no fa mal ni al teu cos ni al medi ambient. Hi ha altres productes com també tampons ecològics, hi ha també l'esponja menstrual, que és com les espongetes aquestes de rentar els nadons quan són petits, que són esponges com de mar, te la col·loques a dins i va com absorbint la menstruació. Tots aquests productes, com us deia, tenen la part positiva que no deixen residus en el medi ambient i tampoc deixen residus en el nostre cos.
A banda de parlar de tots aquests productes, jo voldria també, doncs, fer un petit esment al tema del dolor, no? Sembla que quan es parla de la regla només es parla, doncs, per normalitzar aquest mal, no?, que ens pot fer. És normal que la regla faci mal o no?
La realitat és que no hauria de fer mal. La menstruació, el procés de menstruar, és un procés fisiològic, igual com quan fem pipí o fem caca. És a dir, no hauria de fer mal. Quan tu fas pipí i tens dolor és perquè tens una cistitis o algun altre problema. Per tant, hauríem de menstruar sense dolor, que és el que ens passa, malauradament. Que en general tenim els úters com amb contracció, és com si no estiguessin prou exercitats. Aleshores, cada vegada que l'úter ha de deixar anar aquesta menstruació, com que ha de fer unes contraccions, ha de fer un moviment perquè pugui baixar aquesta menstruació, això és el que ens provoca dolor, com si fossin unes agulletes quan hem fet un esport. Val? Això succeeix, però no s'hauria de normalitzar. Sovint també el que ens passa és que, com us explicava abans, estem en la fase de recolliment, de descans i de calma en què el cos ens demana repòs i no li fem cas. Perquè no podem i de vegades perquè no volem baixar el ritme, perquè hem quedat, hem d'anar aquí, sortim a córrer... El cos es queixa i el cos en realitat el que t'està dient és necessito descans i fer una miqueta de cova. Quan li fem cas, el dolor baixa considerablement. No hem de fer tant ús de medicació, sinó més repòs. Si donem més repòs al cos quan està premenstrual i menstrual, ens trobarem molt millor i no tindrem tants còlics.
Per acabar, Eli, també volia que valoressis doncs, aquest permís, no?, que s'ha creat a la nostra ciutat, a Sabadell, un permís de menstruació i menopàusia per al personal municipal. Què en penses d'aquestes iniciatives?
Home, aquestes iniciatives, evidentment, s'han de celebrar. Ja era hora, no? I tant de bo es facin efectives a tota la població, a tots els ajuntaments, a totes les poblacions del món, no? És cert que hi ha altres països que també ho tenen instaurat. S'ha de celebrar, s'ha d'agrair i jo crec que s'ha de reivindicar que es faci extensible a totes les persones, perquè totes les persones que menstruem podem tenir dies en què realment no ens podem aixecar o no tenim l'energia o no serem productives perquè no tenim el cap com molt a lloc. És a dir, que si acompanyem una miqueta més la nostra ciclicitat, els nostres cossos i el que necessitem, podrem fer molt millor la nostra feina, ens podrem sentir molt millor, emocionalment estarem com més confortables i tot això tindrà només beneficis, no? per nosaltres i per tot el nostre entorn.
Al final es tracta d'això, d'escoltar el nostre cos, d'entendre que som cícliques i de precisament doncs, buscar, no?, el millor mètode per cadascuna de nosaltres.
Exacte. Sobretot la base per tenir una bona sexualitat, i menstruar també forma part de la sexualitat, és l'autoconeixement. Aquesta paraula és clau. Si jo em conec i sé com reacciona el meu cos quan estic en fase preovulatòria, ovulatòria, premenstrual i menstrual, sabré treure el màxim partit de la meva vida, amb les meves emocions, amb el meu cos, amb el meu intel·lecte, amb tot. Sabré ser la meva millor versió a cada moment. I no vol dir que hagi de ser la mateixa sempre, perquè no podré ser-ho, però sabré això, ser la meva millor versió a cada moment. I crec que aquesta eina, això és un supertresor que totes les persones haurien de conèixer, les persones que menstruem i que en poguessin fer ús, no?
Esperem que les nostres oients ens escoltin i que puguin, doncs, això, celebrar, que són cícliques i que, doncs, tota aquesta informació que els hi has donat, doncs, els ajudi. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies, igualment.
Al matí, amb Raquel García.